Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Avui ha començat el macrotall per les obres de millora a la línia R3 de Rodalies pel desdoblament entre Paret de Vallès i la Garriga i la remodelació de l'estació Montcada Bifurcació. Unes obres que obliguen a tallar el servei entre Montcada i Vic durant els pròxims 16 mesos. Guillem Sánchez, del Nou FM, com s'ha viscut aquestes darreres hores a Centelles i a Vic?
Doncs primeres hores de tranquil·litat a Vic i Centelles, dues de les poblacions on es concentra activitat a Osona en el marc d'aquest pla de transport alternatiu pel macrotall de la R3 que ha començat avui dimarts. Els usuaris que han utilitzat alguns dels 60 autobusos que Renfe ha posat a disposició per cobrir el tram de 17 quilòmetres entre Parets i la Garriga, on han de començar els treballs, no han tingut problemes per agafar-los a l'hora que tocaven ni tampoc per trobar lloc. De fet, alguns viatges s'han fet amb pocs passatgers o fins i tot amb vehicles buits. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, han valorat com s'ha estat desenvolupant tot plegat. De fet, podem escoltar a Manel Nadal.
Celebrar les obres, lamentar les afectacions i demanar disculpes als ciutadans per aquestes afectacions. El pla de transport alternatiu està funcionant adequadament, raonablement bé. Hem d'esperar 15 dies, no? Perquè avui potser molta gent ha dit, escolta, jo agafo un cotxe i després ja hem de veure si això es va redimensionant, si hi ha més gent que ve. Però per la gent que avui ha vingut, ha estat perfectament dimensionat també a la Garriga, no?
Els autobusos que cobreixen el trajecte directe entre Vic i l'estació Fabra i Puig de Barcelona surten cada 15 minuts, cada mitja hora ho fan des del municipi de Centelles i cada hora ho fan des de la Garriga, al Vallès.
Gràcies, Guillem Sánchez. Bon dia.
Bon dia.
I el Departament d'Agricultura ha confirmat un segon cas de dermatosi nodular contagiosa entre el bestiar boví de la demarcació de Girona després del primer detectat dissabte a Castelló d'Empúries. El conseller Òscar Ortega ha anunciat que dimecres, demà, començarà la vacunació del bestiar en un radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial, amb l'objectiu de contenir el brot. El Departament ha activat un equip científic del CRESA per recollir mostres i estudiar el virus i crearà un grup d'experts també per assessorar tècnicament. Enric Vidal, assessor de l'IRTA CRESA, ha explicat aquest matí a la xarxa les diferents vies de transmissió de la malaltia.
Infeccions humanes, no? Que un insecte s'hagi colat en un camió i hagi arribat després a prop d'aquesta explotació i hagi pogut picar, o bé. També hi havia de contagi directe entre animals, però sembla ser que aquesta és menys eficaç. I finalment amb fòmites, no? Amb objectes inanimats que podrien estar mal descontaminats i transmetre aquesta malaltia.
El departament ha iniciat contactes amb França i Itàlia per coordinar les actuacions. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que estic d'acord i estic d'acord per
però
una...
No estem d'acord amb la...
Bé, el que diuen si és veritat. Vull dir...
Nosaltres creiem que no.
Això no pot ser. No pot ser perquè...
Doncs sí, sí.
No,
sí.
No puc subscriure de la baix.
No, perquè...
Ja he dit que estic totalment d'acord.
Cada
que...
dimarts, però que és... de 2:45 a 2:00 PM, a Ràdio L'Escala, l'actualitat política del municipi, a la tertúlia, la plaça. I estiguis d'acord o no.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies al proper. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Avui, un calaix de sastre, amb Joan Brugués.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11, 5 minuts, 19, 20, 21, 22 segons i comencem l'Ui Avui d'avui, dimarts, ja dia 7 d'aquest mes d'octubre. Amb tot el que els tenim preparat per aquest matí, l'Ui Avui per començar, continuem amb el més calent a l'Aigüera amb l'Ona Pilar, l'informatiu que ens reportarà l'Ali Giné i també l'Ali que estarà al capdavant de la tertúlia La Plaça. Ja hi saben, com els diguem sempre, ja ho saben, però els hi recordem que a través del 972-77-1000, versió telèfon, versió WhatsApp, doncs hi poden participar, hi poden dir la seva. I això és el que ens agrada, que hi participin, que opinin i que hi diguin el que pensen o creuen dels temes que s'està parlant, de l'aportació. La seva aportació sempre, sempre és molt benvinguda. Vinga, doncs anem a començar les seccions habituals i avui, que és dimarts, avui posarem el retrovisor a punt, el col·locarem bé per fer aquesta mirada enrere de tot el que va passar en el món mundial de casa nostra i també de la ràdio, això amb en Paco Torres. I les altres, doncs, tot el que anem fent el dia a dia. Per començar, com no, amb els apunts del dia. I avui els apunts del dia ens porten a parlar de... o començar a parlar del temps. De fet, és el que fem sempre, habitualment. Doncs el temps és el tema de conversa, diríem. Si féssim un rànquing del dia de temes de conversa més populars, segurament el temps seria entre elles, després els esports, els aficionats al futbol, comentari a la jornada, després també la feina, la casa, els fills, etc. Temes de converses del dia a dia. Anem a començar, doncs anem a començar i ho fem amb l'estació de... on la tenim avui? Ai, que m'he despistat de saber... la zona de la Palanca. Ara, gran dint. El plano, el mapa, més ben dit, ja veig, doncs, que ara marca aquí la Palanca, la zona dels Emperadors, que es marca 20 graus amb 2, amb una humitat del 63%, i una mínima enregistrada de 10 graus en 3. La resta del territori, els números van entre els 19, 20, i tenim aquí una estació que ens marca 21 graus. Així anem, doncs, 19, 20, 21. I la previsió per al dia d'avui i també per demà. Ens diu amb molta calma i bonança pels propers dos dies. El cel serà amb alguns núvols prims i ambient molt contrastat entre el dia i la nit. Que també ho estem patint aquests dies, eh? També això que al matí aquesta fresqueta que fa, que t'has d'abrigar, arriba al migdia, el que portaves per abrigar el jersei així, després l'has de portar sota el braç, perquè ja quasi, doncs, no... Sí que no vol pas dir que no el puguis posar, però a vegades ja fa nosa, que la temperatura ja ha pujat un xic. Doncs vinga, anem per avui dimarts. Entre 20 i 22 graus tindrem les temperatures màximes i les mínimes entre 10 i 12. Què ens diu la previsió pel dia d'avui? Doncs que hem tingut un cel serè de matinada i ara també al matí, amb més núvols prims, que els tindrem a partir d'ara també, de migdia i també a la tarda. Es mantindrà la bona visibilitat i ha fet més fred, més ben dit, a primera hora. El vent hem tingut calmes de matinada i matí amb marinada molt fluixa de gregal i tindrem llevant a la tarda. Demà, entre 20 i 22 graus, la temperatura màxima. La mínima entre 11 i 13. 11 i 13, Déu-n'hi-do. Cel serà tot el dia, només amb alguns núvols prims a primera hora. Bona visibilitat i ambient molt contrastat entre el dia i la nit, amb fresca a primera hora. Vent, calmes de matinada i matí, amb marinada molt fluixa de gregal a llevant a la tarda. Veiem que més o menys el temps es va copiant, d'un dia a l'altre, com ja es deia el titular. La temperatura de l'aigua del mar, igual que la teníem ahir, 21 graus amb 1. I deixant ja el temps, amb més informació sobre el que els he explicat jo, més detallat el referent Sergi Corral dins l'apartat de la meteo, i del temps, el santoral, els aniversaris, recordar qui ens va deixar. Obrirem la persiana del quiosc i tindrem un bonus track avui amb la frase del dia. Vinga, anem a felicitar a qui toqui pel seu sant. Abans, ahir parlant dels noguers, avui diu: l'amor és com la sal a l'olla, no es veu però hi fa molt. A Catalunya tenim una rondalla meravellosa que s'acostuma a titular com la sal. Tracta de la relació de tres joves princeses amb el seu pare Shakespeare, que agafa aquest... això ho llegeixo malament, no ha fet el punt, no ha fet el punt com ho havia de fer. Tracta sobre la relació de tres joves princeses amb el seu pare, ara aquí, punt. Shakespeare agafa aquest tema popular per escriure el rei Lear. Ara sí. Clar, si no fem els signes de puntuació, malament és i la cosa no queda com li toca. Avui, dia 7, la Mare de Déu del Roser. Felicitat, doncs, a totes les rosers que ens estiguin escoltant i les que no, doncs, mica, també. Que algú ja els farà saber que avui els hem felicitat. Avui comença la lluna plena també a Àries. Doncs vinga, també hem de felicitar, avui la paraula també sortirà també molt, a tots els nascuts un 7 d'octubre, nascuts i nascudes. Moltes i moltes felicitats, desitjant que passeu un molt bon dia. Qui fa anys avui? Doncs la cantant americana, cantant, actriu Toni Braxton, que en fa 58, i també el cantant Teo Cardalda. Jo sempre li he dit Teo Carralda, i ara resulta que és Teo Cardalda, el cognom, que en fa 63. Teo Cardalda, aquest cantant gallec, que és la meitat de Presuntos Implicados, i que abans també havia format part de diverses bandes musicals, i que ara fa temps, tot i que el grup no duet, de fet era la seva parella la que cantava amb ell, però no els veiem en primera línia musical. Molt bé, doncs recordem qui ens va deixar. Doncs ens va deixar Edgar Allan Poe, que va néixer a Boston, a Massachusetts, el 19 de gener de 1909, i va morir a Baltimore, a Maryland, el 7 d'octubre del dia com avui de l'any 1849, a l'edat de 40 anys. Va ser un escriptor romàntic de llengua anglesa dels Estats Units d'Amèrica. Va escriure poesia, novel·la i relats curts, conegut sobretot pels seus relats de temes fantàstics i d'horror. De fet, va ser, com es coneix, un dels precursors d'aquest gènere literari. Bé, i amb Edgar Allan Poe, doncs, acabem aquest repàs que fèiem de sants aniversaris i qui ens va deixar per anar a obrir la persiana del quiosc. I el quiosc, doncs, també amb avui, que ho incorporem, que no ho havíem fet els altres dies, però el dimarts és el dia que surt la premsa comarcal, la premsa de casa nostra, del nostre comarca, de l'Alt Empordà. I començarem per l'Hora Nova, fotografia de portada i titular que diu: l'aparador de la ciutat. Milers de persones passen aquest cap de setmana per Figueres i visiten la Fira del Vehicle d'Ocasió i el Fòrum Gastronòmic. Doncs aquí la fotografia és això, fotografia del Fòrum Gastronòmic que es va celebrar aquest passat cap de setmana a Figueres i que se'n fa ressò en portada al setmanari Hora Nova. Anem a l'altre setmanari, l'Empordà, que es diu: els pagesos temen que sortirà més casos del brot de Castelló. La dematosis modular afecta només el bestiar boví. Esperem que quedi aquí, I la fotografia de portades també fa referència a Figueres, capital gastronòmica, dels que hi veiem un dels ponents explicant una de les seves receptes. Això en quant a la premsa local, a la premsa de casa nostra, els setmanaris a l'Empordà i el setmanari Hora Nova. Anem per els d'àmbit gironí, començant per el diari de Girona, que ens diu: 100 morts sobtades en joves són genètiques. Un projecte gironí ha analitzat més de 1.200 casos amb l'objectiu d'evitar aquests decessos. i que es puguin repetir-se amb familiars directes. El resultat ofereix una guia d'actuació per a forenses. I la fotografia de portada, ahir també se'n feien ressò els informatius, és que desallotgen el bloc polèmic de Girona. Des d'aquí veiem els Mossos d'Esquadra i veiem gent aquí, Mossos d'Esquadra, més suposo que deuen ser els ocupes d'aquest edifici, amb maletes, maletes aquí al costat dels dos vehicles dels Mossos d'Esquadra que es veuen a la fotografia. Anem al diari El Punt, que diu 7 d'octubre, el llarg malson. Dos anys després dels atacs de Hamas i de la revenja israeliana, la regió afronta un futur carregat d'incerteses. La fotografia, veiem una franja de terra, diguem, amb una bandera israeliana i l'altra palestina. I el diari esportiu, massa mals, titula l'edició gironina. Aquí veiem una fotografia d'un escalfament prèvi al partit del equip del Girona, que diu: amb les 8 baixes per lesió i sense els 6 jugadors internacionals, Mitchell ha de fer malabars per gestionar els entrenaments. Francesc és l'últim a caure amb una lesió al turmell amb afectació als lligaments, que el tindrà 6 setmanes de baixa. A part d'això, Francesc també se li va ensenyar la targeta vermella. Vol dir que si la lesió no hagués sigut tan greu, tampoc hagués pogut, podria jugar el partit contra el Barça, perquè el van expulsar com estava a la banqueta. I anem ara per als digitals, començant per el Gerió Digital, que tenim aquí un anunci que no ens deixa veure, un anunci que ens tapa aquí ja el tenim ara, ja ha marxat l'anunci. Diu: Agricultura confirma un segon cas de DNC a la demarcació de Girona. El departament començarà a vacunar dimecres. Doncs les vaques que es tornen a veure afectades, tot ens ve al cap de l'època de les vaques boges, amb aquest cas que passa sobretot aquí a Girona, concretament a Castelló d'Empúries, aquest cas de la tosis nodular contagiosa, la DNC, que es va confirmar aquest primer cas a Castelló d'Empúries. Anem al que és a l'altre diari digital, com és el Girona Notícies, i també es parla d'aquest fòrum gastronòmic que se consolida amb èxit a Figueres i atrau més visitants que mai. La Rambla es va omplir de milers de persones durant els 3 dies amb tastos, demostracions, concursos i la millor cuina empordanesa. I aquí en veiem la fotografia de la Rambla, allò, plena de gom a gom, plena a vessar, la Rambla de Figueres. Vinga, deixem ja el quiosc, baixem la paradeta i anem ja ràpidament al bonus track. El bonus track que ens diu: sigues el canvi que vols veure al món. Aquesta frase la va dir Mahatma Gandhi, que va viure entre el 1869 i el 1948, quan va ser assassinat. És una crida ponderosa a l'acció personal i a la coherència entre valors i accions. Vinga, i és el moment d'ara obrir l'ampolla musical. I anem a la cançó del dia. La cançó del dia que ens la porta una de les protagonistes, com és de Toni Braxton, amb aquest tema que porta per títol Desfés el meu cor, i que sona així. Don't leave me out in the rain. Toni Braxton, que ens ha portat aquest tema, un dels seus més coneguts, com és Desfés el meu cor. I ara el que desfarem, desfarem aquesta secció amb els seus apartats, amb les efemèrides. A veure. Ah, aquí, les efemèrides. Irem desfent els seus continguts, què passava ara fa 5 anys, què passava ara fa 10, en el món mundial, i quin dia celebrem avui. Vinga, doncs anem a començar. Què passava ara fa 5 anys? Com estaven les coses? Encara ens queden per parlar moltes notícies de fa 5 anys de la pandèmia i dels efectes que va provocar. Com aquest que ens diu que l'Institut del Padró de l'Escala té un centenar d'alumnes confinats. El centre ha arribat a tenir 5 grups confinats des de l'inici del curs.
Sens dubte, el curs escolar d'enguany és dels més atípics dels últims anys. Gairebé un mes després del seu inici, l'Institut El Padró valora com han anat aquestes primeres setmanes de classes. Actualment, el centre té 3 grups confinats, el que es tradueix en un centenar d'alumnes que han de seguir les classes de forma virtual des de casa seu. Des de l'inici del curs s'han hagut d'anar confinant diferents grups i s'ha arribat a tenir 5 grups confinats a casa.
Aquest ha estat un inici de curs una mica particular perquè van començar bé les dues primeres setmanes i quan dic bé vull dir tots els grups en el centre, però sí que la tercera setmana ja vam tenir un grup confinat i hem acabat amb una setmana que hem tingut 5 grups confinats, dels quals no tots és que hi hagués un positiu, però hi havia grups que comparteixen alguna matèria i per tant els alumnes eren contacte estret i havien d'anar confinats. Ara ahir van retornar 2 grups de quart a l'institut i ens queden 3 grups, o sigui que serà es preveu un curs així esglaonat de grups que estaran a casa o que ara vindran i per tant iran combinant el treball presencial o el telemàtic en cas que estiguin confinats.
L'Institut disposa del suport d'una gestora Covid des del cap de l'Escala i una epidemiòloga de referència que és qui els indica els protocols que han de seguir des del centre en cas de positius o contactes estrets amb positius en un grup.
L'efecte que tenia a les escoles, concretament a l'Institut El Padró, amb aquests alumnes confinats, tots aquests efectes secundaris que deixava la pandèmia i notícies que encara ens queden per recordar d'ara fa 5 anys de com anava la situació. Però ara fa 10 les coses eren molt diferents, però també hi havia un petit inconvenient per al CER amb l'assumpte de les castanyes. Torna una nova campanya de la venda de castanyes des del CER amb l'objectiu de recollir diners per tirar endavant les accions de l'entitat. Però aquest any queda pendent si tots els dies de la venda es podran fer a la platja, ja que ben aviat hi han de començar les obres. Escoltem com en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
Des d'aquest proper cap de setmana i fins al 7 i 8 de novembre, coincidint amb l'aplec de Sant Martí, torna la venda de castanyes que el CER organitza cada tardor. La novetat d'enguany ve donada per les obres de reforma del front marítim que han de començar en breu i que segurament faran traslladar l'activitat, que com sempre es fa les vigílies i els festius a partir de les 6 de la tarda.
Comencem les castanyes a la platja aquest cap de setmana, amb 3 dies de castanyes que seran llargs i estarem allà fins a finals d'octubre. El que passa que sembla que a començaments de novembre s'adjudiquen ja les obres i començaran les obres del front marí i, per tant, nosaltres allà no podrem estar-hi. Hem de buscar llocs per poder vendre les castanyes, perquè una opció seria el CER, però jo crec que és massa lluny i a la Junta del CER n'hem parlat i la gent no pujaria allà dalt. Llavors hem de buscar un lloc per la vora de la platja. Una de les possibilitats que podem tenir és continuar coguent a dintre la sorra, que sembla ser que la sorra no es tocarà, per tant podríem coure igualment a dintre la sorra, i buscar allà la plaça del Peix o algun lloc de per allà, la plaça del Vaquer, que sigui molt a la vora, per poder posar la paradeta i pujar i baixar les castanyes nosaltres.
Pel que fa a la venda, les previsions són les mateixes de cada any.
Nosaltres tenim previst vendre els caps de setmana normal uns 170-180 quilos de castanyes entre dissabte i diumenge. Aquest primer començarem amb uns 200 quilos perquè tenim el dilluns també que és festa. I bé, la previsió és vendre els mateixos que l'any passat. Si tenim bon temps que ens acompanya és una mitjana d'això, 170-180 quilos per cap de setmana, i en fem fins al dia 8 de novembre. Per tant, tenim 5 caps de setmanes llargs per fer diners per al CER.
Doncs així us explicava la presidenta, la Mercè Rueda, sobre la situació que estava fa 10 anys la venda de castanyes amb aquest petit inconvenient. Recordem també que ja comença aquest cap de setmana, dissabte, dia 11, la campanya de venda de castanyes d'aquest any 2025, que organitza el CER i que, com ens explicava també aquesta notícia, igual cada any doncs, intentar recollir aquests diners per poder tirar endavant les seccions de l'entitat. Les castanyes, bueno, que sempre han estat molt ben acollides aquí a l'Escala i esperem doncs, que aquest any doncs, la cosa vagi molt i molt bé. I què passava en el món mundial? Doncs bé, ja n'hem parlat com fèiem el repàs en els diaris, com parlant de les portades dels diaris, i també avui se'n fan ressò tots els mitjans de comunicació perquè tal dia que malauradament un grup militar islamista, Hamas militant, no militar, llançava un atac contra Israel matant al voltant de 1.200 persones, majoritàriament civils, i prenent més de 240 hostatges. Després d'això es va iniciar el que encara no ha parat, com és aquest conflicte entre israelians i palestins a la zona de Gaza. Que a veure doncs, si hi veiem, almenys seria una bona notícia que acabéssim aquest 2025 amb la pau en aquest territori. Esperem que així sigui i que no hagin d'anunciar més notícies com aquestes començaments de guerra. I que també l'altra que a vegades queda eclipsada, però que encara continua entre Ucrània i Rússia. Bé, i acabem ja aquestes efemèrides. Quin dia celebrem avui? Dels molts dies que hi han, aquests així no tan mediàtics, avui, atenció, perquè 7 d'octubre és el Dia Mundial dels Calbs. Una data per celebrar una opció estètica que ha anat evolucionant amb el pas dels anys i que sobretot afecta els homes, això sí. Avui dia ser calb no és sinònim de lletjó ni de manca de salut, sinó que en moltes parts del món pot ser fins i tot un emblema de masculinitat. Això no ho sabia, que no, eh? Dels calbs, doncs bé, el 90% doncs és perquè els hi cau el cabell i no hi ha remei. Algunes altres persones també perquè han patit alguna que altra enfermetat i també els hi ha caigut, i mira, però aquells sí que ho recuperaran. Els que ja van perdent, si no fan una excursió a Turquia perquè se'ls hi reimplanti el cabell, doncs malauradament doncs mira, han d'anar visquent amb el que tenen. Però ja dic, com es diu aquí, no és sinònim de llejor, sinó que pot ser fins i tot un emblema de masculinitat. Carai. Molt bé, doncs vinga, anem amb uns petits minuts musicals, o més ben dit segons musicals, per ja anar a posar a punt el nostre retrovisor, la flama Obrint Pas. Més ben dit, la flama d'Obrint Pas, eh? Si no, ho entendríem malament.
No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
La flama del poble moviment és Obrint Pas, que ens ha servit doncs, per fer aquesta cortina musical per passar a la secció del retrovisor que ens porta Paco Torres. Però abans, un petit aclariment d'una errada que ha fet, com parlava de Teo Cardalda, deia que era de presuntos implicados i no, ella és de còmplices, juntament amb la seva parella, que és Maria Monsonís. Teo Cardalda i Maria Monsonís, de còmplices. I ara sí que és el moment de posar bé el retrovisor i mirar, fer aquesta mirada enrere. I a part d'això és el moment de donar també la benvinguda a en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan. Alegria que ens caracteritza.
Tristística.
Bé, vinga. Estem al mes d'octubre del 2001, una mica de notícies del món.
Què passava
el dia 7, la invasió de l'Afganistan. Encara no feia un mes de l'atemptat contra el World Trade Center de Nova York, l'exèrcit estadounidenc enviava
l'Afganistan
amb l'objectiu de derrocar els talibans i capturar Bin Laden. Oh. Aquí es responsabilitzava de l'atac.
Els talibans, que bueno, els va aconseguir treure'ls, però ara tornen una altra vegada, des de fa un temps, a governar aquest país amb el seu règim, que Déu-n'hi-do el que les llibertats i tot el que van treure del que havien guanyat, com els Estats Units va fer aquesta invasió i els va aconseguir arraconar, i ara doncs, tornen al que tenien abans, en fi.
Ara parlem de la Fórmula 1 del dia 14. Michael Schumacher aconsegueix el seu quart títol de campió del món de Fórmula 1. Mm-hmm. Malauradament, va tindre un accident.
Sí, esquiant.
Esquiant i no s'ha recuperat.
I ja no és una persona que hagi sortit més així, és que se l'hagin pogut veure. I crec que no sé si va arribar a aconseguir a 7. De...
Sí.
Que...
Bueno, ja vindran tants següents. Sí, va ser un gran campió del món de Fórmula 1.
Sí, després també hi havia el seu germà, que també va córrer Fórmula 1, però aquest no va, ha passat més desapercebut.
Dia 23, neix l'iPod.
L'iPod, sí senyor.
L'iPod. Apple llança el popular reproductor de música iPod.
Exacte, la manera que teníem d'escoltar música abans doncs era posar-la en aquests aparells, i amb els auriculars, anar escoltant la música que tu mateix... Te li posaves, encara en les plataformes aquestes musicals encara algunes no havien sortit, i la manera era tu mateix te posaves la música en aquest reproductor i anaves escoltant...
Sí, no havia sortit a l'Spotify, ni havia sortit altres...
I altres d'allò, l'Amazon Music, i altres no havien sortit.
Ui, ara n'hi ha una quantitat que ja pots triar i remenar.
Sí, 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 tu mateix ja te fas, poses les cançons en el que en diuen la playlist.
Sí.
I això, l'iPod ara ja és una peça de col·leccionista, de museu, quasi, quasi.
Bueno, però va començar.
Aquí en tenim una, jo allà a la taula encara en tinc una allà dintre i dic, ostres, és una curiositat, això de... I clar, després com... També hi havia allò que alguns estaven limitats a les memòries, després van anar ampliant, i bueno, n'hi havia de tots tipus, eh?
Dia 26, la 2001, Mars Odyssey, entra en l'òrbita de Mars. Era la primera nau que arribava a Mars després del redisseny de la política del programa d'exploració marciana de la NASA. Aquesta nova sonda farà el programa d'explotació. Aquesta nova sonda farà un mapa mineralògic detallant del planeta i buscarà algun rastre d'aigua sota la superfície. El 25 d'octubre a les 4:30 hores de la matinada va entrar en òrbita marciana.
Sí, Marc encara és... Bueno, ja anem coneixent coses, però bueno, algun dia ens hi passejarem per allà.
Penso que sí.
Un dia tindrem la segona residència. I aquest cap de setmana que fa, me'n vaig a mar. Tinc ganes d'anar a mar, me'n vaig a mar. Aquí passaré tot aquest cap de setmana, que és festa major, també.
I el dia 28 d'octubre, pilota d'or, parlem de futbol. L'anglès Michael Owen, jugador del Liverpool, és proclamat com millor futbolista del món segons la revista France Football.
El futbol, doncs, que és la revista, doncs, una de les revistes que tria aquesta pilota d'or, i Michael Owen, doncs, aquest jugador que tampoc va ser un d'aquells grans estrelles, però bueno, aquell
any
va ser dels millors, i mira, se li va donar, doncs, aquesta pilota d'or. Recordem que encara aquí la pilota d'or femenina no hi era. I això de això, jo sé, personalment he sigut molt crític amb la pilota d'or,
sí,
perquè jo sempre anem a, els pilota d'or sempre són jugadors de davant, no són mai jugadors de darrere. És el millor jugador del món, el que és pilota d'or?
Però tu creus que, o sigui, la FIFA no podia triar qui és el millor jugador?
Jo em penso que hauria d'haver-hi un pilota, ara han fet, s'han tret la del porter. També hi ha un millor porter, però jo sóc partidari que es triés per posició. Millor de, perquè el millor davanter,
porter, millor defensa,
el millor davanter no és el millor defensa. I el millor migcampista no és el millor, no és el millor porter. Això va venir també ve a compte, hi ha un documental, no sé si encara està a Netflix, sobre la vida d'en Pelé. I en Pelé, com és jove, li pregunten: "Es considera vostè el millor jugador del món?" I ell diu: "No, diu, jo sóc el millor, potser seré el millor davant, o sóc el millor davanter del món, però no sóc ni el millor porter, ni el millor defensa, ni el millor migcampista." Yeah. Vull dir, jo només sóc el millor davanter. I és clar, jo dius, és el millor jugador del món, sí, a la seva posició.
Sí, a la seva posició. Sí,
clar. És aquí jo personalment, és la injustícia que hi trobo en aquestes pilotes d'or.
És com en Beckenbauer quan estava de Rivero amb el
Bayer.
Amb el Bayer, per mi era el millor defensa central, bueno, sí, una classe i una categoria que tenia.
Sí, que... el jugador que podia jugar en frac, em deia.
Bueno, continuem. Bueno, una mica de música, Joan.
Ah, vale, sí, hem de posar música per...
Sí, una mica de pausa.
Una mica de pausa, vinga.
La nova etapa, te recordes la nova etapa?
Sí, 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 sí.
Doncs escoltarem a Santiago Boy.
Vinga, som-hi.
A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando.
Bé, continuem. Sí. Més música. L'Orquestra Meravella, Bailes de México. Per acabar, Jordi Irán. Malauradament no el tenim entre nosaltres.
Uh-huh, el rei de l'estiu, eh? Cançó sí. que només sortia a l'estiu. Hivernava, aquest home.
Bueno, pues mira, l'estiu era la cançó de la...
Era la cançó de l'estiu. Eh? Ja, tothom se l'esperava, eh?
I Carnaval, Carnaval. Bueno, queda dies per arribar a Carnaval.
Sí, sí, però aquí ja en fem el primer tastet. Una de les cançons, de les bandes sonores del Carnaval, que com arriba aquesta època és de les que s'escolta tant aquesta com d'altres que formen. Cançons que vull dir que els van escoltant any rere any i que ja et porten aquest ambient de Carnaval com aquesta de Jordi Irán, que era això, que tenia això, que durant l'hivern no en sabia res... Ara, com arribava ja el bon temps, ja sortia...
Arribava Setmana Santa,
començava a presentar la seva cançó de l'estiu, i vinga, que la ballava tothom, la tocant totes les orquestres i grups de ball, i Déu-n'hi-do, vull dir que quasi totes les cançons de Jordi Irán, quasi totes han sigut èxits, no en sabrien trobar alguna que diguéssim, hosti, aquesta no és tan escoltada, però Déu-n'hi-do el que va arribar a portar.
Mira, un cantant que va arribar al Festival del Mediterrà, en aquell temps... cantant en francès, representant a França, i ja es va quedar.
Sí, 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 i a més també tocava perquè una entrevista que li van fer a TV3, perquè ell havia tocat, penso que era el clarinet o tot això, i li van fer tocar amb l'orquestra que hi havia al programa, era en Manu Guix, que portava l'orquestra, i em penso que el programa, no recordo qui el presentava, i ell va tocar, i sí, sí, va fer tota una demostració de saber tocar aquest instrument.
Molt bé, ara entrem. A què entrem?
A les històries de la ràdio?
Sí.
Doncs vinga, si hem d'entrar, hi entrem. Perquè entrar per entrar...
Hem d'entrar.
És tonteria. Doncs vinga, anem al que passava aquí a aquesta casa ja fa anys.
Sí, 1997, sí. Estem al mes de juny.
Que no estàvem aquí. Encara.
Escoltarem el locutori esportiu, la sintonia.
La sintonia del locutori esportiu, què era aquesta?
Tota la informació esportiva el dilluns a Ràdio L'Escala. Des de 7:45 del vespre, tots els resultats, entrevistes i connexions telefòniques per obtenir la millor informació esportiva del cap de setmana. El dilluns, el locutori de Ràdio L'Escala és esportiu.
Bueno, comencem amb el futbol escalenc.
Vinga.
Va haver-hi notícies molt importants durant aquest mes de juny. Començant per la promoció de la primera regional, els resultats del grup gironí. El dia 1... Salt 1 i Sant Esteve 1. El dia 8, l'Escala 1, Sant Esteve d'en Bas 0. I el dia 15, a Sant Esteve d'en Bas 1, l'Escala 4. Amb la victòria a Sant Esteve d'en Bas per un clar resultat que ja s'havia aconseguit a la primera part, el nostre primer equip guanyava el dret de retornar a primera regional, categoria que, en opinions, és la que en realitat ens correspon. A la vegada, en arribar als autocars, s'aplegaran a la platja autoritats, directius, jugadors i aficionats celebrant l'anhelat triomf amb la lògica eufòria i entusiasme, no faltant-li les remullades amb cava i capbussades al mar respectivament.
Sí, jo puc dir que aquest partit hi vaig ser seri, molta gent de l'Escala que s'hi va desplaçar aquí a Sant Esteve, bueno, hi havia més gent de l'Escala que pas de Sant Esteve, recordo que l'equip era entrenat per en Pere Marquet i esperant doncs, tenir un bon resultat per tornar en aquesta categoria 2, que de fet li corresponia a l'Escala la primera regional, que avui dia que ja amb les categories ja han desaparegut el que és les categories regionals, ara són catalanes, i la primera, bueno, seria o primera catalana o segona catalana, tinguent en compte que ja hi ha una categoria més, que hi ha la categoria èlit.
Sí, mirem, hi ha més equips de futbol també.
Sí, també, i després també penso que es van augmentar els grups de quarta catalana, que abans era la tercera regional, i el futbol doncs, hi ha hagut aquesta modificació.
Bueno, passem al dia 18. Tan sols dia, 3 dies després de l'eufòria viscuda amb l'escena primera, l'equip de primera regional, la Junta Directiva del Futbol Club L'Escala ha convocat una assemblea extraordinària per aquest vespre. Això es va fer a la sala d'actes de l'Ajuntament. En aquesta assemblea, els socis de la Junta del Futbol Club L'Escala van presentar la dimissió.
Carai. Acabaven de pujar i presentar la dimissió, sí. Això no anava gaire bé, no?
I amb aquesta nota. Benvinguts, socis. Un cop acabada la temporada i assolit l'objectiu de retornar l'equip a primera regional, ens veiem l'obligació moral de presentar la dimissió com a Junta Directiva del club. Al començar i planificar la temporada següent, ens hem trobat a la manca de recursos humans, no trobem els fons de finançament necessàries per poder cobrir el pressupost adient per afrontar amb garanties suficients la propera temporada. Per aquest motiu, hem arribat a la conclusió de que és el moment idoni per donar el relleu a un nou grup de gent amb més capacitat de treball amb recursos econòmics per tal d'afrontar la nova categoria tal com el club es mereix. Aprofitem la benentesa per donar-vos les gràcies pel suport incondicional que heu donat a l'equip a la llarg de la temporada. Ben atentament, Junta Directiva de Futbol Club L'Escala, L'Escala 18 de juny de 1997. President, sou poso jo part, Francesc Barragán, en Paco Barragán.
Que era el president en aquella època, com va passar tot això. Me fa pensar amb això que diu que falta el finançament necessari amb el que va passar aquest estiu a Sant Pere Pescador, que també sí. per falta de finançament doncs el club es va veure plegat, tot i que ja ha tornat, però ja ha tornat de moment amb equips de base. El primer equip no es va poder inscriure. Vinga.
I en el descurs de la reunió no va pas aclarir res. El president confirmava la seva dimissió irrevocable per causes ja exposades per escrit. Es va parlar de renunciar a la categoria. S'insistia en la necessitat d'una ràpida decisió en tots els aspectes, tota vegada que, en cas de retardar les gestions, existeix la possibilitat de quedar-nos sense la majoria de jugadors de l'actual plantilla. Molts comentaris, diversitat de parers i punt de vista. Suggeriments i consells de dojo, però solucions viables i efectives cap ni una. Al cap d'una hora i mitja d'haver iniciat, s'aixecava la sessió, convertint en portar a terme els tràmits oportuns amb urgència i convocar una nova reunió més aviat possible per exposar els resultats obtinguts i estudiar efectivament la resolució més aconsellable.
Doncs no passava per un bon moment el Futbol Club L'Escala, tot i aquesta victòria que semblava que, esclar, com bueno, la victòria en la promoció i l'ascens de categoria, que la cosa hauria d'anar diferent, però una alegria que es va veure ja de seguida, com es sol dir popularment, empenyada per aquesta dimissió de la Junta Directiva, perquè, esclar, no veia que pugui trobar els recursos de finançament per poder doncs, afrontar la primera regional. Esclar, no és el mateix com puges d'una categoria a l'altra, perquè les despeses són més importants. Ja començant per l'arbitratge, perquè recordem que en aquestes categories abans de segona regional i tercera només hi havia un àrbit. Que pujaves a primera ja hi havia l'àrbit i els dos liniers, que això incrementava la despesa arbitral, també els desplaçaments i tot això, vull dir que, esclar, i a part que també, esclar, també els equips de futbol base sempre anaven augmentant i hi havia més despeses del que no hi ha ara.
Bueno, que l'Ajuntament posi una mica de calés.
I què passava? També s'ha de tenir en compte, ara els jugadors de base paguen, però antigament no pagaven.
Ah.
No pagaven. Un jugador anaven allà, fitxava i no pagava res. Vull dir que ara, últimament, ho paguen tot, quasi. Els jugadors paguen una quota cada any per poder jugar, i després, part de la samarreta, hi ha altres complements que també se'ls paguen, el xandall, la bossa i tot això. Però abans se'ls donava la samarreta, els pantalons, els mitjons, i no els hi costava un duro.
Bueno, mira, cada vegada una cosa compensa l'altra, sí, eh?
I amb els cèntims també del que és els equips de base, vulguis o no, també, com va començar a posar-hi quotes, es podia pagar les despeses del primer equip.
Bueno, seguim. Entrem amb l'informatiu.
L'informatiu? Vinga, doncs anem amb l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia a la 1 i a les 7, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala. Un programa dels serveis informatius de Ràdio L'Escala. Control tècnic, Josep Palma. Edita i presenta, Abel Font.
Recordem que estem al mes de juny.
Sí.
Estem al dia 7, divendres, ple ordinari. Escoltem el començament d'aquest ple.
Vinga, doncs anem a veure com començava aquest ple ordinari del mes de juny.
Passen 2 minuts de les 8. Comencem, doncs, aquesta sessió plenària de l'Ajuntament de l'Escala de data 6 de juny de 1997. L'ordre del dia, conegut davant mà per tots els regidors, és el següent. Punt primer, acte anterior. L'acte anterior acaba de ser entregada...
Proposa que sigui aprovada en la propera sessió, perquè no hi ha hagut temps per... Fins i tot hi ha alguns regidors que encara no els ha passat. Solament ha passat una.
L'acte doncs existeix, però deixarem la seva aprovació pendent per la propera sessió plenària. El segon punt és...
Deia que, escoltant la veu del que era alcalde d'aquella època, en Josep Maria Guinart, Agustí García, el secretari, que encara ho és, i bueno, així es començaven els plens, diguem, amb l'ordre del dia, aprovació de l'acte anterior, un protocol que sempre és el mateix.
I un dels punts fou el projecte de canvis de circulació al nucli urbà. Es debatia l'aprovació inicial de la quarta proposta que es feia de l'equip de govern, que inclou que el punt més destacat convertia el carrer de Gràcia en via d'entrada en lloc de sortida, com ara. Uh-huh. Així també el canvi de sentit dels carrers de la Torre i Calvari. El projecte estarà a exposició pública durant 2 mesos per tal que qualsevol particular o institució hi pugui fer les al·legacions que considerin convenient. Els grups socialistes va estar contrari als canvis. Va haver arguments. Al final es va votar per 8 vots a favor i 5 en contra. Uh-huh. Per tirar endavant aquests canvis de circulació. Uh-huh. També es va tractar sobre la televisió de l'Escala.
Ah, carai!
En aquest mateix ple es va complir un nou tràmit, pel tal que la televisió de l'Escala estigui més a prop de convertir-se en realitat. Es va aprovar amb 12 vots a favor i la sola abstenció de la regidora Rosa Noguer el conveni entre l'Ajuntament i el CERC, que s'ha de regir el funcionament i manteniment.
Bé, la televisió a l'Escala, que començava, tot i que havia hagut amb un altre projecte abans, que jo ho recordo, que de la gent que havíem sortit de la ràdio, vàrem presentar un projecte a aquella època a l'Ajuntament, a l'Ajuntament Socialista, i no li va interessar. Després sí, com va arribar a Convergència i Unió, doncs sí que va interessar-li aquest projecte de televisió, de tirar-lo endavant, i fins avui dia.
Fins avui dia, sí.
Recordem que eren 13 regidors aquella època, ara són 17, aquella època encara eren 13, per això anava per número d'habitants. Encara no havíem arribat als 10.000.
El dia 10, un divendres, el pregó de la Festa Major d'enguany serà pronunciat pel Josep Maria Murià i Rouret, fill dels calencs exiliats a Mèxic, actualment president del Col·legi de Jalisco.
De Jalisco no te rajes.
I el dia 15, en diumenge, el grup dels pescadors de l'Escala, en l'hotel de Can Català, van acollir l'acte de dos nous CDs dels grups dels pescadors de l'Escala. La cantada de presentació va comptar amb un emotiu homenatge al fundador del grup, Semió Català, que moria el 6 de maig de l'any passat. Va presidir l'acte la viuda Carmen Sorrell i els seus dos fills, Susi i Miquel, a ser present l'alcalde Josep Maria Guinart i el president del sindicat de músic, Antoni Mas. Els dos nous CDs es presenten sota els títols Popurrí Cantu i Rosa dels Vents. Actualment formen el grup Joan Bossacoma, contrabaix i baríton alt de Palamós, Quim Mas, guitarra i primer tenor de Canet de Mar, Albert Prat, direcció musical, acordió i baríton alt de la Cellera de Ter, que és on ensaien el grup. I el quart component és en Joan Sureda, guitarra i segon tenor de Palamós. En els propers dies, Ràdio L'Escala pretén emetre una entrevista amb els companys del grup per ampliar aquesta crònica. Uh-huh. Escoltarem una melodia dels pescadors del disc de Popurricantus, El Marxant.
Sóc un pobre marxant, que pel món va girant, amb el fardo a l'esquena, menjant molt malament, sempre de cara al vent, i amb la bossa poc plena,
I amb les notes del Marxant, Paco, és el moment d'acomiadar el programa d'avui, sempre amb la teva recomanació, que si no, no podem acabar.
Clar, hem de fer bons dinars per menjar al migdia, les mestresses de casa...
Això és importantíssim.
I els senyors també, amb els cuinant també, i fan
molt bé. Els mestressos.
Sí, els mestressos, i també fan molt bé,
Sí,
i tant. I mira, i fan un bon dinar, els restauradors també, els cuiners, cuineres, xefs de cuina, preparant el menú del dia, i vinga, a l'hora de jalar, bon profit a tothom, i fins la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Paco, fins la setmana que ve, amb moltes més coses. Ara els deixarem ja amb l'Ona Vilà i el més calent a l'Aigüera. Gràcies, fins demà, adeu-siau.
Em veig de seguida, ni comprenc com té les pantorrilles, i jo que no en soc gent.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu.